Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
Va entrar a la presó quan tenia 15 anys. Juan Diego Redondo Puertas, conegut com a Dieguito el Malo, era un dels atracadors més buscats de Barcelona. Quan tenia 18 anys, va liderar la fuga de 45 homes de la presó Model. Va rebre 7 trets de metralleta. El van tornar a empresonar. Es va enamorar i va intentar començar una nova vida lluny de la delinqüència. Però, degut a una condemna pendent de 14 anys abans, el van tornar a empresonar. I la seva dona es va suïcidar amb una sobredosi d'heroïna.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El Diego torna a ser a la presó i la condemna que ha de complir és molt llarga. La seva dona, la Carmela, s'ha suïcidat i els fills petits han quedat desemparats. Semblava que a Dieguito el Malo no li podien passar més desgràcies. Però la vida, de vegades, és molt cruel. I la d'aquest home dona moltes voltes. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then... mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
Seran la mare i les germanes del Diego qui es faran càrrec dels seus fills mentre ell continua pagant condemna. Aquest és l'inici de les desgràcies més colpidores que ha patit el Dieguito. Poc més d'un any després de la mort de la Carmela, el dia que la seva filla Lorena celebrava el seu 5è aniversari, jugant en un descampat, es va apropar a uns cables d'alta tensió.
Celebraven tots l'aniversari de la nena a casa de l'Encarna i van anar a passejar per la urbanització perquè la Lorena volia estrenar unes bambes que li havien regalat i li feia molta il·lusió. I just en un descampat de la urbanització va tocar uns ferros que no estaven senyalitzats però que passava l'electricitat i que s'havien deixat connectats per error. Ener els havia deixat connectats per error i la nena va morir allà mateix. El xoc que va patir el Diego quan se n'assabenta va ser terrible.
Me dejaron ir solo al cementerio sin custodia y bueno, y en fin, la enterremos, luego ya otra vez intenté quitarme ya la vida, me ingresaron en el manicomio de San Boi, una vez un par de meses.
Loco perdido, igual que cuando su mujer, o sea, él se ponía en el coche, no subía aquí, escuchábamos la música desde aquí arriba, los chichos, y ponía la música y se encerraba dentro del coche y a escuchar en las canciones con las que él se evadía allí dentro en la cárcel, porque allí no nos tenía su madre para abrazarla, ni nos tenía nosotros, y él no se va a abrazar allá a un tío, pues su... ¿Sabes lo que te digo? Él se reconfortaba escuchando esas canciones, ¿sabes? Y entonces volvió a hacer lo mismo. No expresaba sus sentimientos, y en vez de venir y abrazar a su madre, ahora que sí podía, se cohibía, no sé por qué motivo, porque como siempre ha estado allí dentro, aprendió a ser... a no tener contacto físico, ¿no? Y entonces él... pues su manera de sufrir sus sentimientos era a través de escuchar esa música.
El Diego no va acceptar que cap veí l'anés a consolar ni l'abraçada de la seva família. Es va tancar el cotxe amb la música dels Chichos a tot volum, just a sota del bloc de pisos de sa mare i amb un únic pensament al cap, la revenja. Ell considerava que la seva filla estava morta per un error de l'administració, la mateixa administració que l'havia tancat a ell a la presó, que no l'havia deixat gaudir de la seva família. Així que va tornar a buscar la seva pistola i se'n va anar cap al lloc on la seva Lorena havia mort electrocutada.
Nena, el Diego viene no con la pistola, con 20, por decir y exagerar. Dice, viene a matar, ¿eh? Y entonces cogí y fui a la policía, me parece que no se habían ido de ahí. Y fui y yo el caso que le dije a la policía, mire, mi hermano viene loco perdido. Mi hermano viene... que si tiene que matar, va a matar. Digo, pero que le va a dar lo mismo a los pobres trabajadores, como le pilla a usted. Viene desfasado total. Cuando mi hermano me ha dicho que viene totalmente a matar, viene a matar. Más vale que aquí se retire. Precintaron todas las zonas muy rápido y todo ahí con los cordones y desaparecieron los...
A partir de aquel momento... Al Diego mai més no li torna a interessar refer la seva vida. Està convençut que no tornarà a conèixer la felicitat i que si per casualitat ho aconsegueix, la justícia s'encarregarà de destrossar-li.
Lo más maravilloso de mi vida, porque son los que verdaderamente había vivido con tranquilidad, ¿no? Humildemente como podíamos, pero éramos felices dentro de que teníamos nuestro piso y una familia, ya hacíamos proyectos, ¿no? Como cualquier persona, pues. Y bueno, los recuerdos es como un sueño. A veces siguen que mi hija va al colegio, luego va a la universidad, o sea, al instituto, y lo vivo de una manera casi como si fuera real, ¿no?
Amb els somnis trencats, el Dieguito el Malo el mou la revenja i busca que es faci justícia contra els responsables de la negligència que ha matat la seva filla, la companyia Ener. Aquest serà el motor que guiarà tots els seus moviments i serà el motiu que el portarà a cometre el seu darrer atracament, el més sonat, el d'un supermercat Caprabo a Barcelona. Però aquí ja hi arribarem. Som al 1998. Aquest any, el Diego es beneficia d'una reducció de condemna i torna a sortir. Al cap d'uns mesos, mor la seva germana Lucy d'una sobredosi d'heroïna. Ni tan sols aquell dia la policia el deixa tranquil.
Cuando enterremos a mi hermana Lucy, que fue un año y cuatro meses también antes que el Carmelo, tal como terminemos de meterla en el nicho, vinieron, nos rodearon toda la policía secreta y se lo llevaron también. O sea, estuvieron, yo ya los había visto desde que entremos, estuvieron por allí. Y yo dije, bueno, serán amigos de mi hermano que han venido, no. Estuvieron esperando a que se enterrara mi hermana Lucy para detenerlo, porque lo estaban buscando.
Aquell cop es van equivocar. L'ordre de detenció era incorrecte i al cap d'unes hores el Diego ja tornava a ser a casa, però el disgust a la seva mare, la senyora Carmen, no li treu ningú. Quan l'any 2000 mor el seu germà Carmelo, també víctima de l'heroïna i de les negligències mèdiques del centre penitenciari on estava ingressat, el Diego ja tornava a ser a la presó.
Mi hermano estaba preso y cuando murió mi hermano Carmelo lo trajeron esposado. Lo trajeron esposado y ahí me volví yo loca, porque yo cuando vi que enterraban, bueno, que iban a incinerar a mi hermano, que se veían las llamas, que ahora ya no se ven, y veía que el otro estaba preso con la esposa, madre mía.
La policia no li va treure les manilles ni a l'església. Després d'haver-se fugat tantes vegades, no se'n fiaven. Tenien present que el Diego Redondo sabia com desfer-se de les manilles i que coneixia un munt de trucs per fugir. A més, els trasllats eren una oportunitat per escapar-se del furgó policial, com recorda l'inspector Juan Martínez.
Y muchos de ellos les gustaba incluso declararse autores de atracos que no habían cometido. ¿Por qué? Porque estaban en los alrededores de la ciudad, yo que sé, Hospitalet, incluso Valencia, algunos decían Almería, y ellos se basaban en eso porque les daba igual, pero decían que tenían una posibilidad de fuga. El ir de cárcel en cárcel, de ir de coche en coche, a ellos le llamaban los furgones de traslado de detenidos, le llamaban los canguros. Dice, y siempre hay algún canguro que hay algún agujerito para escaparse, y de hecho se escaparon, levantando la taza del váter por la noche en un traslado, cuando llegan al juzgado. Y todo eso a ellos les gustaba declararlo, aunque luego, claro, luego se arrepentían y decían que no, y no se les podía demostrar. Però tenien una opció més per poder-se escapar.
El dia de l'enterrament del seu germà Carmelo no ho va fer, però el Dieguito el Malo no parava d'intentar-ho i continuava escapant-se, atracant i perfeccionant les seues tècniques. La tecnologia estava arribant al cos de policia i ell havia d'anar una passa endavant si no volia que l'enxampessin de seguida.
Però més adelante ja en los atracos a bancos y sitios que ya sabíamos nosotros que ya estaban utilizando ya las técnicas más punteras de la policía científica, entonces ya sí lo que hacía era coger y tirar colillas que había cogido previamente de un bar, dejar algún botellín, alguna lata de refresco, que también había cogido de algún bar. Entonces, ¿qué ocurre? Que los mismos empleados decían, ha dejado este botellín aquí y ha estado fumando y todas esas colillas, y las cogían todas. Entonces, claro, salían todas las huellas menos la del culpable o los culpables, ¿no? Y esto ya es una cosa que ya lo hice como sistema, ¿no? Se lo fui enseñando a... Es que esto son las universidades de delito y uno se van enseñando a otros y otros a otros. Yo se lo iba enseñando, igual que me lo enseñaron a mí, a las diferentes bandas con las que he estado.
De poc li serveixen els seus coneixements. Tard o d'hora, el Diego sempre acaba allà mateix. Però la seva germana Encarna creu que ho feia senzillament perquè no sabia viure d'una altra manera.
Y cuando iba allí, él iba como un señor y él tenía su bolígrafo cámara, su reloj cámara, el ordenador donde se lo tocaba, todo eso, él lo hacía. Él lo tenía todo. Entonces a él le interesaba, si ahora lo sacaban, hacía un poco de casa y tal, bueno, pues ahora voy a inventar qué puedo hacer fuera, a quién le puedo dar el golpe para... que o rompo ese cristal que está ahí, veo que está la policía, para que me cojan. Y yo creo que la cárcel es como yo, que llegas a tu casa y dices que a gusto en mi casa, ¿no? Pues yo, para mí, que eso, como dicen, y queda feo, es carne de cañón. Carne de cañón. Yo creo que él fuera no tiene un ambiente ni un ambiente familiar. ¡Mami!
Després de la mort de la seva dona, la seva filla, la seva germana i del seu germà Carmelo, company de tantes aventures i també de xabolo, com li diuen a la cel·la a la presó, el Diego entra en una etapa d'introspecció. Es tanca a la cel·la i es passa el dia escoltant els xitxos i redactant escrits per denunciar el que va patir com a reclus menor d'edat del franquisme.
Mi madre escuchaba la canción, la de Mami, de los Chichos, y se ponía a llorar porque esa se la dedicaba a mi hermano. Mi hermano adoraba los Chichos, se sabía todas las canciones, de hecho yo sigo escuchándolo, y la de Mami era de mi madre, No me dejes solo, y mi madre unos hartones de llorar, y él siempre le decía que mamá, que no te va a faltar de nada, que te voy a hacer una reina, que te voy a hacer feliz, que ya verás que todo esto, verás tú cómo todo sale bien y todo esto se va a acabar, pero nunca ha llegado el momento de que se acabara.
Si al 78 havia protagonitzat una fuga de pel·lícula, el relat que ens explica la germana del Diego d'aquella època també és de pel·lícula. Els més grans potser recordareu El hombre de Alcatraz, aquell film protagonitzat per Burt Lancaster en què el protagonista vivia aïllat a la cel·la de la presó amb la companyia d'un ocell ensinistrat. Doncs canvieu el Burt pel Diego i escolteu la seva germana.
Cuando estaba en la modelo había un gorrión, creo que era un gorrión, un pájaro, y lo tenía domesticado. Entonces, cuando a él se lo llevaban al juicio, que entonces eran en Arco del Triunfo, el gorrión iba volando y seguía el furgón. Y entraba entraba a la sala y una de las veces entró y se puso en el hombro de mi hermano. Y el juez creo que no le dijo nada, pero el pájaro lo seguía a mi hermano. Mi hermano lo crió, le dio de comer y siempre iba con su gorrión. Y el gorrión le siguió y entró en la sala.
Com sempre, la realitat és una guionista insuperable. I a la vida d'aquest home encara hi ha més detalls increïbles.
Y luego yo aquí me trajo una vez una de periquito y los tenía todos volando por aquí y no se escapaban, ¿eh? Dice, mira, nena, este blanco, este se va a llamar Libertad. Y esto y no sé qué, había un amarillo y los tuve aquí, tuvieron bastantes años porque criaron y todo. Y si no, te venía con algún perro. A lo mejor veía algún yonki en la calle con un perro y se lo compraba. Dice, es que mira, estaba en la calle, el pobre. Y aquí hemos tenido varios perros.
A principis de la dècada dels 2000, el Diego comença a escriure sobre les seues vivències. Se centra sobretot en la que ha estat la més emocionant de la seva vida, la fuga dels 45 presos de la presó Model de Barcelona. Es passa les hores dins de la cel·la escrivint, recordant cada moment d'aquella fugida. Al desembre del 2004, la Junta Penitenciària de la presó de Brians-1 li concedeix un permís de 17 hores perquè presenti el seu llibre, titulat precisament La fuga de los 45. El Diego, que havia après a llegir i escriure a la presó, compta amb l'ajut de tres amics que havia conegut a la Model als anys 70 i que s'havien fet famosos, però no pels mateixos motius que ell. Són el director de teatre Albert Boadella, el polític, religiós, escriptor i filòsof Lluís Maria Xirinacs i el periodista Josep Maria Huertas Claveria. Així ho explica ell mateix al llibre.
Soy el producto que ha creado la administración, la de la dictadura y las democracias a continuación. Xirinacs, Boadella y don José María Huertas Claveria me conocieron siendo una criatura en prisión. Por ello, no dudaron en hacer los prólogos e introducción del libro La fuga de los 45.
De la presentació del llibre se'n va encarregar el mateix Huertas Claveria a la casa del llibre del Passeig de Gràcia de Barcelona. La llibreria estava plena de gom a gom. Hi van anar les seues germanes, la seva mare, orgullosa, aquesta vegada sí, del seu fill, i també l'Eric, el fill del Diego, que ara ja tenia 16 anys.
Aplaudiments i la llibreria completament atapeïda. Era la presentació aquesta setmana a Barcelona del llibre La fuga de los 45, escrita per un dels protagonistes d'una de les fugides més sonades i massives de la presó Model. La van protagonitzar 45 reclusos l'any 1978. Un dels líders de la fuga n'és l'autor i per presentar el llibre ha disfrutat d'unes hores de permís perquè encara compleix condemna a Can Brians. Davant de les càmeres de TV3 ha reviscut aquella aventura.
La seva germana Encarna va pronunciar unes paraules que van emocionar molt al Diego.
Pedí el micro jo i li dije, por favor, danos una oportunitat para quererte, conocerte y quererte. Le dije en el S, mi hermana se pusieron a llorar, todos a llorar, digo, danos la oportunidad de quererte, conocerte y quererte. Dice, lo necesitamos y que sea. Y bueno, poquita frase le dije, y sí, se emocionó bastante y tal, dice, parece que. Pero bueno, luego ha hecho cosas también, ha hecho cosas.
En el seu llibre, el Dieguito explica que al llarg de la seva vida s'ha fugat de la presó més de 30 vegades. En aquell moment sembla que tot això pot quedar enrere, que es pot arribar a rehabilitar. Però no. Tot i les paraules de la seva germana, les seues llàgrimes i el bany de masses del dia de la presentació, aquesta nova versió del Diego dura ben poc. El 2005 està complint una condemna de 10 anys per diversos delictes de robatori i tinença il·lícita d'armes a la presó de Brians. El 14 d'agost havia de tornar-hi després que el jutge de vigilància penitenciària li donés un permís de 3 dies, però no es presenta. Al Diego només li quedava un any i mig per accedir al tercer grau i als permisos de cap de setmana. A més, el 2009 hauria aconseguit la llibertat definitiva, però un cop més trenca les normes.
Su vida estaba en la cárcel. No en decir, voy a hacer más cosas gordas, no, pero a lo mejor hacía una cosa últimamente que dicen, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Para qué? Para ir a la cárcel. Él necesitaba sentirse un líder. ¿Dónde se sintió un líder? En la cárcel. Por todo.
El Diego s'amaga a les muntanyes de les Alpujarras, a Granada, i aconsegueix atenció televisiva. Ja és tot un personatge. El seu nom transcendeix el món de la delinqüència i se cita amb un redactor del programa Entre Línies de TV3 per explicar els motius de la seva fuga. Segons diu, vol cridar l'atenció de la justícia perquè s'investigui l'accident en què va morir electrocutada la seva filla, amb només 5 anys. També reclama a l'administració que no descuidi el seu fill Eric i, per extensió, als altres nens amb necessitats, perquè no vol que acabi com ell. Al programa, Ramon Pellicer li demana que s'entregui.
Com li reclama la justícia i la família, nosaltres també li hem fet saber a Juan Diego Redondo que la millor manera de trobar solucions a les seves reivindicacions és tornant per voluntat pròpia a la presó.
I les seues germanes, que també hi participen, li preguen que torni abans que les coses vagin a pitjor.
Jo quería, y aparte le pido a Diego, que vuelva a su institución, que vuelva, porque él ya ha pedido lo que quiere. Y que total, después de 30 años, si le quedan 9 meses, que vuelva, que con su hija se hará justicia y con su niño se le tendrá en cuenta. Que por favor, que vuelva, que no hagamos las cosas peor. ¿Qué es lo que deseamos la familia? No esperes que te cojan. Si quieres volver, hazlo ya, hijo mío.
Si me llamase un día y me dijese, he vuelto a Cambrians para pagar lo que me queda, pues claro que me daría una buena noticia, claro. Así cuando saliese ya podría estar con él, bien a gusto y sin que nadie nos molestase.
Malgrat els advertiments de la seva família, una vegada més, el Diego no fa cas. Poques setmanes després, veuran la seva cara als informatius de totes les televisions per haver intentat atracar un capravo amb hostatges. Aquest serà l'últim atracament de la història del nostre protagonista.
Furgonetes i operaris s'amuntegaven aquest matí a les 8 davant del número 10 del carrer de Ganduixer de Barcelona. Feien les feines habituals d'abastiment al supermercat. A fora, ja hi havia alguns clients que esperaven que l'establiment obrís les seves portes al públic. Tothom parlava de la salda i el vespre. L'atracador, que va entrar a la Model per primer cop als 16 anys i s'ha passat els últims 30 a la presó, va esperar a l'hora de plegar. Ja a última hora i pistola en mà, va entrar per aquesta porta, que dona al magatzem del supermercat, advertint de les seves intencions. Aleshores, però, encara alguns treballadors van tenir temps d'escapolir-se per la porta principal i avisar a la policia. L'assaltant va retenir 6 dones i un home, tots treballadors. Va demanar una ampolla de cava, un pernil i la recaptació del dia. Estava convençut que es guardava l'edifici en una caixa forta.
Por dinero. Les decía que se había escapado de la cárcel y nada más que quería dinero para sus hijos. Sola caja fuerte, se pensaba que habían 5 millones.
Hores abans, el delinqüent s'havia esperat a la barra d'un bar pròxim. El seu propietari encara recorda com va fer ostentació de l'arma que duia.
Renego una mica, em diu, bueno, si porto pistola, que ja fa el tio la pistola i la fot, pum, damunt de la barra. Dic, escolti, guardi això immediatament, però en plan Steven Seagal, més o menys. El tio sí, com el tio la pistola, pum, se la fot aquí. Diu, bueno, que li dic, no sé què. Diu, tant. Bueno, dic, me'n vaig, que faig tard.
Més de 100 agents de la policia van acordonar la zona, van tallar el trànsit dels carrers pròxims i van prendre posicions a l'exterior preveient una possible intervenció.
Per al mínim van sortir de no sé on, van sortir 100 policies de paisà, no? Ben bé, eh? A més de tot el sistema que n'hi havia d'acordonatge i tal. El despliegue va ser de pel·lícula, no?
Tu comences a hores d'una mica d'ansietat, no? Perquè, clar, jo tinc dos fills petits i no sabíem què era, si era una cosa de bomba o no sabíem què era, no?
L'atracament va durar quasi 2 hores, fins que el segrestador va decidir fugir amagant-se entre els hostatges, disfressat amb una perruca. Els Mossos, que l'havien identificat prèviament, van detenir-lo a la sortida i se'l van endur en aquest cotxe. No hi va haver ferits. Enric Uller, TV3, Barcelona.
Ja veureu quines voltes dona la vida, sobretot la vida política de Catalunya. El mes de novembre de 2005, Barcelona viu una revolució en l'àmbit policial. Els Mossos d'Esquadra acaben d'iniciar el seu desplegament a la ciutat. A partir d'ara, qui s'encarregarà de la seguretat ciutadana serà la Policia de Catalunya. És a dir, que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han de cedir les seues competències, i això a alguns no els fa cap gràcia. L'encarregat de dirigir aquest desplegament és el llavors intendent Joan Miquel Capell. I us preguntareu, què té a veure tot això amb la història del Dieguito? Tranquils, que tot seguit lligareu caps. Escoltem a l'intendent Capell.
Aquella nit, tarda vespre, del 25 d'octubre
ja ens havíem desplegat a Barcelona, ens vàrem desplegar a l'1 d'octubre del 2005. Aquell dia 25 va ser el primer en què es posava o s'havia de veure si els Mossos eren capaços de resoldre una situació conflictiva com era un segrest a mostatges.
Andava fugado de la cárcel de Cambrián y claro, ya sabe, peluca, postizo, perilla, gafas, de aumento sin aumento, lentilla. Y lo que es más importante, la pistola automática de 9 milímetros Parabellum, que claro, más importante para poder hacer el atraco.
El primer atracament al que s'ha d'enfrontar el cos de Mossos d'Esquadra a la ciutat de Barcelona el protagonitza ni més ni menys que el famós delinqüent Diego el Malo, fugit des de l'estiu.
Entro a las 9 de la noche cuando ya estaba la recaudación allí y en fin, ya es la hora de abrir la caja, en fin, y solamente empleado. Como te digo, era el día especial de 5% de descuento al cliente.
El Diego entra un dimecres en un supermercat Capravo de la zona alta de Barcelona, al carrer Ganduxer. No ho fa aquell dia perquè sí. Tria el dimecres perquè així li havia aconsellat un treballador del supermercat que era el seu còmplice.
Ell el que diu és que un dia que estava en un bar d'Hospitalet amb una persona que estaven fent unes tapes i que estaven fent una cervesa a Hospitalet, aquesta persona va dir que els dimecres hi havia molts diners a la caixa forta i que feia molta bona recaudació, i ell va dir, pues vamos y nos lo hacemos. I van dir, doncs d'acord, vamos y nos lo hacemos. I aquesta era la seva pressa per fer-ho un dimecres, o la seva informació per fer-ho un dimecres. No era molt més sofisticat ni molt més treballat que el que un santón, com es diu en l'argot, li havia dit, que aquell dia hi havia més diners que un dijous o que un divendres.
Entro, no, y lo primero que veo dos señoritas por allí, le digo, mirad, he venido a robar la caja fuerte. Así que no hagáis nada, que no pasa nada, esto no va con vosotros. Y bien, y se pusieron a un lado, me hicieron caso perfectamente, luego vienen otras dos personas, luego otra más, luego otras dos, y así pues como siete personas van llegando, y a todas le voy diciendo lo mismo, ¿no? Desde luego que me comporté como un caballero.
Des de l'interior del supermercat, però, un treballador aconsegueix despistar el Diego i truca a la policia.
En un primer moment, quan arriba a la sala la trucada de que hi ha hagut un segrest i que hi ha una persona dintre armada i que no deixa sortir els treballadors i els clients que estan dintre de l'establiment del Capravo, en principi no se li donava gaire credibilitat. S'envia un primer cotxe de paisà perquè faci l'aproximació i miri què passa, i és aquell cotxe de policia el que dona llavors ja la informació que és veritat, que dintre es veu una persona que va caminant amb una arma de foc i amb una persona encanyonada al cap. Són dos homes, un va armat i l'altre sembla un treballador que porta una pistola al cap. L'explicació que dona aquell cotxe K de Mossos, aquell cotxe camuflat, és la que origina que es disposi tot el dispositiu.
Recordem que és el primer atracament amb hostatges al qual s'enfronten els Mossos i que estan en el punt de mira dels polítics, del govern de Madrid i dels mitjans de comunicació. Són molts els que desitgen que els surti malament, per demostrar que no són una policia com cal i que els temps amb la Guàrdia Civil i la Policia Nacional eren millors. Els Mossos s'han de fer valer.
Al ser la primera vegada també van enviar molts més recursos dels que tocaven. I llavors allà, com et deia, van anar furgonetes de l'Arro, van anar al GEI, van al grup d'atracaments, van anar tothom que estava, i des de la sala també s'anava seguint. Guàrdia Urbana també, i tothom tenia els ulls posats o els ulls fixats en com actuaríem.
5 o 6 minuts, com mucho. Es que además es un trabajo de ese tiempo. Y en esos 5 o 6 minutos es cuando llegan las primeras patrullas y luego refuerzos. Vamos, que al final había 200 mozos porque desviaron a todos los guardias de una manifestación o a un evento, algo que había por allí. Los desviaron para Capravo, los geos en camino, el antiatraco. Pero claro, todo esto va sucediendo mientras yo estoy esperando a un negociador o a alguien que me diga, vale, sal, que no te vamos a disparar.
Els Mossos tenen acordonada tota la zona i quan s'apropen al supermercat distingeixen la cara del Diego a través dels vidres.
Al arribar al lloc, els Mossos del grup de tracos començaven a intentar mirar per les finestres i pel lloc a prop on estava, i algun d'ells ja va advertir, va dir que podia ser el Diego i que podia ser el Diego el que estava en busca i captura i s'havia escapolit, i que ja havien vist la seva fitxa. El fet que fos un històric també donava una certa més prestància a l'actuació policial. La veritat és que tampoc va ser complicada perquè ell no va ser ni beligerant, ni ell va disparar, ni ell va ser ostentiu, fer ostentació de l'arma, sinó que va veure que jo estava absolutament ocupat de policies, que estava rodejat de policies.
El Dieguito estava rodejat de policies, però també de periodistes. El Jordi Fuster, que llavors treballava els informatius de Telecinco, va ser un dels que va informar d'aquell atracament.
Clar, de cop era que hi havia hagut algú que havia entrat en un supermercat i que tenia rehens a dintre, no? I que tenia hostatges a dintre d'un supermercat del carrer Ganduixer, crec que era just per sota Catalunya Ràdio. I vam anar cap allà, vam dir, aquí pot passar algú molt seri. Hi havia tots els carrers, hi havia ja Mossos d'Esquadra, hi havia tots els carrers, estaven acordonats, i hi havia molta tensió perquè ja ha entrat algú d'una pistola seguríssim.
El Diego és plenament conscient que està rodejat i que l'única alternativa que té és entregar-se. Però parlant amb els hostatges, li ve al cap una altra idea.
Una vez escucho la sirena y todo este movidón, pues entonces yo me veo atrapado y comento con ellos, los mismos empleados, digo, bueno, estoy rodeado. Claro, yo veía que no venía negociador, no venía, ni me llamaban por megáfono, o sea, de ninguna manera se ponían en contacto conmigo y sin embargo dejaban pasar el tiempo y digo, bueno, ¿cómo es posible que nadie, habiendo personas aquí, nadie diga para yo decir, oiga, señora, que lo único que no quiero es que me den dos tiros, me quiero entregar? Pues no tuve esa oportunidad de decir eso. Y fue cuando yo le digo a las personas, oye, tengo miedo de que me den dos tiros a la salida. Y entonces ellos son los que me proponen, dicen, hombre, porque digo, hombre, yo tampoco he hecho daño a nadie ni he venido a eso, yo me quiero entregar, pero es que ya, mirad, le enseñé hasta un par o tres de balazos que tengo por uno de los lados, me subí la camisa y vieron, y digo, y tampoco es para que me maten, ¿no? He intentado robar, no he podido, me ha tocado perder, pero no quiero que me maten. Y entonces ellos me proponen de, pues, taparme un poquito para salir, de manera que no me puedan hacer blanco. I tal, i entonces pues yo esto lo agradecí, ¿no?, de veras.
I ho va agrair a l'estil del malo Dieguito. Amb més de 200 policies rodejant-lo i amb 7 hostatges, 6 dones i un home, quan ja es veu perdut, es queda mirant els lots de Nadal que ja estaven preparats i comença a repartir-los entre els clients, que no es poden creure el que estan vivint.
Les digo, oye, tomar y beber y comer lo que queráis. En fin, unos me pidieron para cambiarse, el vestuario estaba en la planta de abajo, y les dije, pues ir a cambiaros, el que queráis, y bueno, ya sabes, coger el bolso, las llaves de casa, del coche. Algunos se quitaron la bata que pone Capravo, otros no.
Al Capravo del carrer Ganduixer, tots els presents s'adonen que aquell no és un atracador convencional. Un atracador sí, però un senyor.
Ahir bevia una ampolla de cava i anava oferint cava a la gent i que la gent tampoc bevia. O sigui, suposo que la gent tenia prou por, prou tensió com per anar agafant l'ampolla de cava i bé. Però ell els oferia que agafessin el que volguessin dintre del supermercat.
L'escena des de fora resulta increïble, sobretot pels Mossos del grup d'atracaments, que no s'acaben de creure que estan rodejant a un dels pocs atracadors mítics que queda viu, d'aquells que van agafar fama als anys 70. Havien estudiat la història de Dieguito el Malo i la seva banda durant les pràctiques conjuntes que havien fet amb el grup d'atracaments de la Policia Nacional, perquè en aquella època els Mossos van conviure un any amb la Policia Espanyola i la Guàrdia Civil. La història té aquestes coses, però en fi, no ens despistem. Al carrer Ganduixer de Barcelona, els Mossos que rodegen el Capravo veuen que no estan davant d'un home qualsevol. Aquell és tot un personatge i han d'estar preparats per a qualsevol cosa. Per fi, arriba el moment en què veuen moviments a la porta.
Ya llegamos al marco de la puerta de la calle, que eso sí te digo que en unas décimas de segundo lo que llega a pensar, en décimas de segundo te despides de tu madre, de tu hijo, tus hermanos, les dices adiós, pero en décimas de segundo, saliendo el primer paso que estaba dando hacia la calle ya, rodeado de estas personas que me ayudaron.
Van començar a sortir les persones, van començar a sortir els treballadors, van començar a sortir la gent, i entremig, com aquell que no vol res, anava ell ficat entremig de tota aquesta colla de gent.
Però sí que tenia a veure amb ell, i ell ho sabia. Una cosa és l'aparença externa i una altra ben diferent són els pensaments que en aquell moment li passaven pel cap al Diego.
Madre mía, malo, qué mal te veo, qué mal te veo. Y es que lo que pasa que mira, ahí tienes dos opciones también. Dice, me van a matar. Yo sé que han muerto muchos amigos míos. Son unos segundos en la salida tan fuerte, algo tan, una cosa que te sientes morir en vida, porque yo me estaba esperando el balazo en la frente o en el corazón. Es un miedo casi insuperable, ¿eh? Y es que encima doy un paso y al segundo paso me llevo un golpe por la espalda que me derriba al suelo, me dicen al suelo y en el suelo ya estaba yo, me cabí en la bota, en la cabeza.
La premsa, que està concentrada a la porta, recull el moment de la sortida del Diego amb molta expectació i la cosa adquireix dimensió de titular quan s'adonen de qui és el protagonista de l'atracament.
Al cap d'una estona, quan van veure sortir tot el grup d'hostatges i el Diego al mig, ja va haver-hi molta gent que el va reconèixer i va dir, home, si és el Diego, que ha tornat a fer-ho.
Els Mossos actuen ràpid.
El van agafar, el van tirar a terra, el van amanillar, el van pujar al cotxe i se'l van emportar cap a la central de Mossos del carrer Bolívia on estàvem abans.
La cara de Dieguito el Malo apareix a tots els informatius aquella nit. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
A casa, la Carmen, la seva mare i la germana petita paren l'orella quan escolten que hi ha un atracament a Barcelona. Després de tants anys, és lògic que quan senten la paraula atracador no puguin evitar que se'ls encongeixi el cor. Però aquest cop és només per tafaneria, perquè el Diego tot just ha dinat amb elles la mar de tranquil fa unes hores.
Eso ya era por la tarde y estábamos aquí en casa. Y también lo dieron en directo así en la televisión, pero tampoco sabíamos que era mi hermano. No lo sabíamos hasta que ya vimos cómo lo sacaban y vimos que era él. Digo, ¿pero qué está haciendo? Si estaba aquí hace un rato. ¿Pero cómo se le ha ido la cabeza? ¿Qué ha hecho?
El Diego havia dinat aquella tarda a casa de la seva mare i no havia dit ni una paraula del que pensava fer només unes hores després.
Mi madre le iba a dar algo, ¿eh? Mi madre le iba a dar algo. ¿Pero qué está haciendo este chiquillo? ¿Pero cómo se le ha ocurrido hacer esto? Pero... Y... Claro, siempre impresiona ver a tu hermano ahí en la tele, ¿sabes? Y a mi madre que le duele mucho verlo esposado, nunca lo ha soportado.
El Diego, després d'uns mesos fugat, torna a tenir les manilles posades. Els Mossos el tanquen a la garjola. El cap del grup d'atracaments, un jove policia que ha crescut escoltant i veient les pel·lícules dels companys i amics del Diego, baixa a saludar-lo. Assegut a la cel·la, li dedicarà el llibre que tot just acaba de publicar, La fuga de los 45.
El llibre que ja havia fet el Diego li va signar amb el cap d'atracaments de Barcelona, és a dir, amb el primer cap d'atracaments de Barcelona, una persona jove i que no tenia doncs, una més que il·lusió, que ganes, que empenta i que molta força de tenir doncs, les persones que fessin com ell atracaments o robatoris violents.
Per si teniu curiositat, la dedicatòria deia el següent. Dedicado a Iván, jefe del grupo de atracos de los Mossos d'Esquadra, por la gran humanidad que ha tenido conmigo el día de mi detención. Gracias, Diego Redondo, el malo Dieguito. Ja ho veieu, si hi havia una cosa que tenia el Diego era el seu codi d'honor.
El propi Diego, amb els Mossos que van actuar aquell dia amb ell, els hi va donar la mà i com si els hagués dit, bueno, doncs ho heu fet bé, no? Com aquest reconeixement de què s'havia fet. Arribar-te a trobar un dels històrics de Barcelona en un segrest 20 dies després d'haver-se desplegat, doncs no deixava de ser una sorpresa i també una espècie d'examen de com ho faran aquests policies. No?
L'assalt del Capravo va acabar bé. No hi va haver ni un tret, ni ferits, i es va detenir el dolent. Si s'analitzen fred, res destacable, però per als protagonistes sí que va tenir molta transcendència. Pel Dieguito, va ser la seva última actuació i pels Mossos la primera.
Hi havia algunes persones que creien que no seríem capaços de resoldre situacions complicades o conflictives com aquesta, i allò ens va poder demostrar el que nosaltres ja sabíem durant tot el predesplegament, que el que teníem era una gent molt jove, un grup d'atracaments de Mossos molt capaç, una gent que havia fet 10 anys de treball a Girona i que amb el Trapero, el Montells, l'Ivan, tota aquesta gent ja portaven molt temps agafant atracadors, i nosaltres érem conscients de que estàvem preparats. El que ens va donar aquest cas és l'oportunitat d'ensenyalar i de sortir a l'escena dient, doncs hem fet aquesta, hem resolt aquest cas, com resoldrem els que vinguin darrere. I allò ens va donar confiança a nosaltres mateixos, però també a l'entorn que desconfiava de què podria fer i que podrien deixar de fer Mossos.
Però per què el Diego va escollir el Capravo per donar el cop? I per què fer-ho tot sol? Les seves germanes ho tenen molt clar. El que buscava no eren diners.
I han dit, ara voy a hacer una llamada de detención. I ahí estaban los periodistas, toma ya. Ahí estaban los periodistas. ¿Qué periodistas? Los que él había llamado. Ahí estaban periodistas. Porque si viene la policía, te cogen, no da tiempo a que lleguen los periodistas. Es decir, que ahí estaban, voy a hacer esto, esto. Y yo digo que fue para defender el caso de su hija. Que no fue, y robar comida menos todavía, vamos, que en eso ya no se entretenía.
Yo creo que ahí es cuando dijo, voy a hacer lo del Capravo, que me cojan ya, porque estoy harto de estar escondido en la montaña, porque no puedo ir a ningún sitio, porque van a ir a casa de mi madre, de mis hermanas. Eso siempre lo hemos dicho, que eso fue una manera para él poder pronunciarse y que lo escucharan y hacerse oír por la injusticia de que su hija le había pasado aquello, se había muerto, no nos habían dado ni el pésame los de la ENED.
De fet, quan el Diego és a punt d'entrar al jutjat, conduït per la policia, es dirigeix a les càmeres de televisió i demana, cridant, que les institucions cuidin el seu fill.
Va bene, va bene. Para sacar dinero y que mi hijo vaya a una escuela, ya que los asistentes corruptos del Estado no me lo han llevado en 3 años, y eso lo tienen a su cargo. Lo siento.
Entonces diría, ahora, cuando me pille, cojo yo y digo esto, que es lo que dijo ante las cámaras, que tienen a mi hijo abandonado los servicios sociales, efectivamente, porque el niño se lo llevaron de mi casa cuando tenía 12 años para ir a un sitio mejor con mis hermanas, estuvo 6 meses con mis hermanas, se les escapó por la ventana de casa de la Encarna, de casa de mi hermana, se escapó y entonces se fue a donde viven sus abuelos. Y desde entonces no iba al colegio, no hacía nada. Él siempre me decía, es que cualquier día voy a entrar al Chabolo y me voy a ver a mi hijo aquí, porque mi hijo se está criando en la calle, porque no tiene madre, no estoy yo, está con los abuelos que son mayores, y él hace lo que quiere, y él se enteraba pues de todo allí.
I'm ready, my lord.
Crims. Amb Carles Porta.
Fins ara hem sentit només una interpretació de per què va atracar el Capravo, però aquell home, que era un catedràtic dels assalts, s'havia preparat a consciència perquè l'operació fos un èxit.
Ten en cuenta que yo fui al Capravo y nada más que para vestirme con calzado nuevo, que no hubiera ni un pelo en la planta de los zapatos, y traje Zara nuevo y yo qué sé, el alma, 250 billetes que te cuesta un arma de esta en el mercado negro nueva. Y los postizos, peluca, lo otro, que te hagan gafas de esta manera, sin aumento, lo otro. Llevaba medio kilo de billetes encima, que es muy diferente a como decían, ah, es que fue aquí a la carterilla del Capravo y tal.
El malo Dieguito anava perfectament equipat, però tot just abans d'entrar a donar el cop, decideix prendre's 3 canyes al bar Taita U, que està al costat del Capravo. Allà va estar parlant amb el propietari sobre les dones que li agradaven i fent bromes. Estaven xerrant tranquil·lament quan el Diego va posar la mà a la butxaca del pantaló per treure unes monedes i li va caure una bala a terra.
Antes de l'atraco saco unas monedas para pagar unas bebidas que había tomado y se me cae entre las monedas, yo había salido una de las balas porque llevaba 20 balas en un bolsillo de 9 de parabellum
Y entre las monedas se me quedó una bala que no la dejé y se me cayó entre los dedos. La verdad sea dicha que una señora dijo una bala y dije, no, es una moneda, señora. Y bueno, y pagué y me fui, ¿no?
Però la versió del propietari del bar és diferent. Quan li cau la bala, el Diego, lluny d'incomodar-se, va treure la 9 mm Parabellum de la cintura i la va deixar sobre la barra. Es va prendre ràpid la tercera canya i va marxar perquè, segons ell, tenia pressa.
Ens ho havia dit algun veí que també havia trucat, que havia entrat aquesta persona i que se li havia caigut una bala a terra i que feia com ostentació d'alarma, però la persona del bar tampoc s'ho creia que ell fos un atracador ni un delinqüent. La persona del bar pensava que era un policia que havia begut més del compte.
El treballador del Capravo, que va informar al Diego de quin dia es trobaria amb més diners a la caixa, se'l va considerar el seu còmplice. El Diego, però, mai el va delatar.
Le regaló una cesta a cada uno de los trabajadores de Capravo, una cesta de Navidad. Dicenle, no, de verdad que no ha pasado nada. Incluso le pregunté, ¿tú eres cómplice con un trabajador de allí? Mi hermano no me miente. ¿Tú eras cómplice con un trabajador de allí, de Capravo, para coger dinero? Dice, si yo no quería dinero, ni es cómplice el muchacho, que se lo he dicho a la policía mil veces, que ese chaval no tiene que ver nada, si yo no iba a eso. Digo, de verdad, señor, de verdad, a mí nadie me ha ayudado para eso. Y igualmente, si es verdad, tampoco lo iba a decir, porque era muy legal en las cosas, ¿no?
El Dieguito descriu així què va passar aquell vespre.
Fui a robar, como suena, no he podido, me ha tocado perder, me entregué. No hice daño a nadie y es lo que hay, pero nada de carterilla ni de nada.
Però en una carta que li escriu a la seva germana Encarna tot just uns dies després d'entrar a la presó, la seva versió és ben diferent.
Opté por simular el asalto al Capravo el 23 de noviembre. Fue lo primero que encontré para asegurarme vivir el resto de mi vida donde he vivido siempre, en prisión.
Al final sembla més un muntatge perquè el detinguin i tornar a presó, que és pràcticament l'únic que havia fet en la seva vida, que cap altra cosa. És veritat que el Diego havia passat mitja vida dintre a presó i que no sabia el que era una discoteca, no sabia el que era una feina, no sabia el que era anar al gimnàs. Vull dir, la seva vida era la que hi havia dintre de la presó. O sigui, per ell viure fora era molt dur, era... No era el seu clima, no era el seu hàbitat fora. Havia passat mitja vida dintre, i per això possiblement aquell atracament el fa per això, el fa per tornar a l'únic lloc on al final només en sortirà per morir.
El 2007, la titular del jutjat penal número 7 de Barcelona condemna a Juan Diego Redondo Puertas a 18 anys i 9 mesos de presó per l'atracament frustrat amb hostatges comès al Capravo. La sentència considera provat que el processat va entrar per la porta destinada a mercaderies i, pistola en mà, va tancar 6 treballadores del local en una oficina annexa on hi havia la caixa forta, que contenia uns 30.000 euros. Dieguito esperava que vingués l'encarregat i li obrís, però l'home va aconseguir escapar. Va ser després de 2 hores, quan, veient que l'encarregat no apareixeria, que les treballadores el van convèncer d'entregar-se a la policia. La condemna és molt dura perquè la jutgessa no es deixa ni un delicte per comptabilitzar: intent de robatori amb intimidació, tinença il·lícita d'armes i 6 delictes de detenció il·legal, un per cada hostatge.
Salen matando de ahí y solo me van a meter un año más, 20. Pues suerte que no soy un asesino ni un violador, sino imagínate la que puede liar uno ahí. Pero mira, puedo presumir eso, que no soy eso, y cosa que yo me la agradezco a mí mismo. Hombre, hay un código de honor.
Els hostatges i la pròpia direcció del Capravo van valorar la bona fe del Diego cap als treballadors i no es van personar com a acusació particular al judici. Tots van perdonar al seu segrestador.
El representante de Capravo también lo vio así después de las declaraciones de los testigos, de los que estaban allí, las personas, y también optó por no poner acusación particular. O sea, es que no piden nada. De hecho, mi delito, como no pongo a nadie en moneda de cambio y salgo antes de las 12 horas, no es ni secuestro, ni son 3 años en el Código Penal con arreglo a los atenuantes de drogadicción.
19 anys, comptant els atenuants per drogadicció i els agreujants per reincidència. Ah, i pels que tingueu curiositat en saber si el Diego anava o no acompanyat, Tot i que ell mai va acusar el seu còmplice, la sentència condemna la persona que anava encanonada, un ex-treballador del local, a 17 anys i 3 mesos de presó per considerar que va ser ell qui va proporcionar al Diego la informació necessària per a l'organització i execució de l'atracament. En la seva declaració, el Diego va insistir que ho va fer tot ell sol.
El que ha matado me dice Diego, ¿cómo te has entregado? De esta manera, si te han metido 19 años, casi 19 años, si vas a pagar más cárcel que yo, que me cargué a fulano de tal y no me arrepiento, y luego vas a otro, y así como con 4 o 5 asesinos y hasta los violadores van a pagar menos que yo.
Asesinos y violadores pagan menos que yo. Es una frase que colpeix. Té una lògica fruit del sistema penal, però sona molt allunyada de la justícia social. A Dieguito el Malo no és l'únic que li ha passat. Però avui acabem aquí. Ens queda un últim capítol amb sorpreses importants. Sabrem quin va ser l'últim desig del Dieguito i acabarem la història amb el seu fill i amb Raül Romeva i Oriol Junqueras. Ja ho sabeu. La vida no es cansa mai de sorprendre'ns. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Oriols, Mercè Folch i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Neus Sala. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.